10 i 21 minuts, ho havíem deixat la setmana passada en el cas d'uns pares d'un nen d'Olot de 6 anys que eren assenyalats i amb certa raó per part de molts altres pares, comunitat educativa, etc, per si podien haver incorregut en una irresponsabilitat a l'hora de no vacunar el seu fill de la diftèria. Aquesta setmana, saben tots vostès, no només el nen continua en un estat greu, sinó que ens hem referit a aquests altres casos de canalla que no ha desenvolupat la malaltia, però de la qual n'és portadora. S'ha parlat de la qüestió dels casals d'estiu i fins a quin punt s'haurà de controlar també aquesta situació. I ha aparegut en les darreres hores la veu de la persona a la qual molts també assenyalàvem com una opinió d'aquelles que calia escoltar. I va aparèixer Teresa Forcades als mitjans, a les xarxes, a tot arreu, dient que entenia perfectament els pares que no es volien vacunar, i vaja, fent una defensa de diguem-ne, aquesta actitud o criteri que està molt qüestionat aquests darrers dies, fent referència que la vacuna de la diftèria és efectiva en un 95%, però en un altre 5% no, etc. Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vic, i ens ha cridat molt l'atenció perquè, arran d'aquesta intervenció de Teresa Forcades, a través de les xarxes socials, alguns pares deien: com no voleu que ens sentim allò una mica perduts, si no hi ha ningú que ens pugui dir faci això perquè s'ha de fer això? Apareix Teresa Forcades, que, recordem-ho, no és una persona qualsevol, i no perquè sigui monja, sinó perquè és una persona amb estudis i una persona documentada que diu això. I a l'altre costat hi ha uns altres senyors documentats que diuen el que diuen. I al mig hi ha el cas d'aquest nen i d'aquests pares de la criatura, i voltant tots els pares de Catalunya que en algun moment deuen haver pensat: bé, qui haig de fer cas jo al final aquí? Perquè és clar.
Clar. Clar, no, aquesta és la realitat actual dels pares.
Però puc preguntar una altra cosa. Oi que no hi ha res que es pugui garantir al 100%?
La mort. Això la tenim garantida 100%.
Fora de la mort?
Fora de la mort. Estats Units, els impostos. Aquí no. Aquí potser sí, no. O potser que no. Això depèn com et vagi. Però
ho dic perquè tampoc serveix de gran cosa fer valer que en el 95% funciona i en el 5% no, com per qüestionar-se alguna cosa, en el sentit de no tenim res en aquest món que puguem garantir el 100%, gairebé, que no sigui, com
la
molt
bé dius tu, la mort, no? És absolutament així.
No podem garantir la salut, no podem... Vaja.
No, garanties absolutes
no n'hi ha.
No tenim.
Per tant, fer valer aquest pressupòsit...
Sí. Però saps el que passa? El problema és que el que ella diu, o el que l'he sentit a dir, és que el problema és quan les autoritats sanitàries ho presenten com un 100%. Estàs vacunat 100% protegit, no estàs vacunat 100% no, exposat. Bueno, no, o sigui, científic, és incorrecte, és fals, diríem, perquè hi ha un 5%. És a dir, què és el que passa? O sigui, la realitat és una construcció, al final. No hi ha una realitat. Depèn d'on t'estiguis, d'on te la miris, de què te la vagi el ball. I la realitat és una construcció psíquica.
Però, esclar, tornem la pilota. Què fan uns pares confosos?
Què fan uns pares confosos?
Quan...
Alguns apel·lar a discursos absolutament garantistes, no? 100%. Ah, me'n vaig amb aquest que diu 100%, segur, això va així. Però, clar, és una manera d'enganyar-se, també. No? O de consolar-se, o de refugiar-se, o com li vulguis dir. I és absolutament respectable, eh? O sigui, tots ens enganyem, i molt. Depèn de quines coses i de quina manera, varien els estils no? I les temàtiques.
T'ho dic agafant les teves pròpies paraules de la setmana passada. És a dir, sempre hem de creure en algú.
Exactament.
Sí,
tens de tenir alguna referència.
I la setmana passada ens deies: bé, per uns pares és molt bo confiar en la pediatra, és molt bo confiar en el mestre, és molt bo confiar en aquelles persones que d'una manera o una altra, en un moment determinat, es facin càrrec del fill o la filla. Confiar. D'acord. Per tant, cal confiar en algú.
És que si no confies, és molt complicat.
però és difícil confiar en algú quan, com comentaves tu també la setmana passada, a través dels mitjans escoltem opinions contraposades per part de persones que tenen coneixements, però que no coincideixen en una decisió, en un criteri que tu puguis dir, mira, aquells senyors que en saben em diuen això, doncs bé, doncs jo segueixo el criteri de les persones que en saben, perquè jo sí que no en sé. Haig de confiar en algú.
Sí. O sigui, el que passa és que hi ha criteris, hi ha opinions i hi ha fets. Que la vacuna cobreix un 95% és un fet, no és una opinió.
D'acord.
Aleshores, quan algú...
Amb els fets hem de confiar, no?
Els fets manen en molts sentits, no? Perquè això sí que... No, una cosa és com els interpretem. Això és la nostra realitat. Mm-hmm. Però els fets són els fets.
No podem negar l'evidència.
No podem negar l'evidència, d'acord, si ho vols dir així també.
La podem matisar, revestir, la podem,
utilitzar,
però negar-la no.
Porta conseqüències. És un intent, o sigui, a veure, quan ens enganyem és això, intentem que una realitat que no ens agrada o que pues, la trastoquem mm-hmm. i la veiem d'una altra manera que ens va més bé.
Ho dic perquè extrapolant una mica les coses, ens podem imaginar, bé, el cas d'una família que té el pare amb una malaltia greu uh-huh. i estan a l'hospital i el metge diu que s'ha d'operar i la família pregunta, i quines possibilitats té de viure? Uh-huh. I el metge diu, doncs miri, té un 60% de possibilitats, què fem? I és molt probable que la família digui, mira, endavant, i és un 60% de possibilitats,
sí.
I aquí per exemple estem parlant d'un 95% de possibilitats uh-huh. d'una medicació que té èxit, que
sí.
funciona,
sí.
I podem arribar a qüestionar el 5% de possibilitats en què no funciona, i en canvi en altres circumstàncies no qüestionem uh-huh. un percentatge de risc més elevat, per exemple, no?
Mm. Bueno, perquè diríem, si ho agafem
i no qüestionem per la confiança, confiem en un metge que ens diu, mira, hi ha un 60% de possibilitats, i un diu, bueno, esclar, ara jo no puc anar a buscar aquí un altre que me'n digui n'hi ha 70, n'hi ha 80, n'hi ha 30 o 40. Em crec que el metge, doncs vinga, posem-nos-hi.
D'acord, però el que passa és que diríem, hi ha la dimensió més científica, si vols, i després hi ha la dimensió més política, la més d'actualitat, la periodística...
La humana, fins i tot.
Bueno, tot això és molt humà.
Tot això és molt humà.
El conjunt acabaria fent
bona
una qüestió...
Bona definició, tot això és molt humà.
Sí, tot ho és. I la manipulació també. Aleshores, potser una família allà on no vacuna sí dona antibiòtics, per exemple, o ni vacuna ni dona antibiòtics i fa homeopatia o fa... Les posicions individuals han de ser-hi i és irremediable i més val, però és cert que per adquirir aquesta posició
individual,
clar, fa falta, diríem, un assessorament en algunes coses després i després el criteri, o sigui, l'única certesa és que els pares decidiran el que trobin més adient.
I se'n faran responsables.
O aquesta senyora, a veure si no s'ha fet responsables. Aquests pares, a veure si no s'han fet responsables de la seva decisió de no vacunar. Tothom és responsable, inclús de la seva irresponsabilitat. Si jo tiro una pedra i em giro i no vull mirar cap on ha anat, bueno, cap a algun lloc, a veure, si igual tens sort i ha caigut al mig del carrer, igual l'ha donat un vidre, i el fet de no mirar no implica que no passin coses.
Ni que siguem responsables de coses.
Efectivament. Inclús, o sigui, no, quan diuen els adolescents són uns irresponsables. Pues no. No. Perquè algú, diríem, els vindrà a demanar comptes respecte al que fan i al que no fan. És a dir, la responsabilitat sempre hi és. Passa que potser també els discursos socials són una mica terribles, no? Per exemple, hi ha el discurs aquest de la ciència. Què passa? Una mica de la medicina de vegades s'espera que sigui com un déu, no? Que faci miracles...
Ens ho has dit més d'una ocasió, sí.
Oh, que és una cosa... No, és que... Escolta, pobre... Fan molt, eh? I és una passada,
sí, sí.
És a dir, el que s'ha arribat... I
fan, clar, certament es pot dir que fan miracles.
Fan miracles. Hi ha gent, per exemple, que té un agraïment a la medicina, bueno, tant com
sí,
que
sí.
està viu...
Exacte.
Perquè es fan trasplants, perquè mm-hmm. es fan intervencions en quant al càncer, en quant al SIDA, bueno, en malalties supergreus, i s'han fet avanços importantíssims. És a dir, que no és per satanitzar la medicina ni el metge, és per, el que tampoc es pot fer és posar-la en el lloc omnipotent de Déu, mm-hmm. que tot ho cura, que tot ho pot,
i que tot ens ho resol.
Clar, i si no ho fa, escolta, jo sempre de vegades els dic, mira, el rei el van operar dues vegades, tu tens algun dubte que el va operar el millor? No, i el que, no, segur que no era el primer que passava per allà. I goita, ha tocat operar-se una altra vegada. Tu deies això dels percentatges. Ara, per exemple, la gent pot fer el seu testament vital. Aquest senyor, malgrat estar, no sé, m'ho invento, amb Alzheimer o inconscient,
sí.
La seva paraula, el seu testament, crec que es diu testament vital, que autoritza o no a reanimar, a fer, amb la qual els familiars es poden quedar amb un pam de nas, que sí, mm-hmm. faci, però el senyor ha dit que no. Amb la qual no el reanimarà, no, que és molt interessant. És a dir, com... Fixa't com aquí, en certa mesura, s'ha potenciat la cosa individual, la llibertat individual, en certa mesura, ha anat a molt més. Uh-huh. Molt més,
no? El que passa és que ens has dit sempre, està molt bé que la llibertat individual vagi a més, sempre i quan haguem pogut, no sé si dir, assumir el que significa la responsabilitat individual per poder exercir la llibertat de la forma més...
És el més difícil que hi ha.
És el més difícil que hi ha.
Ser lliure és complicadíssim. És molt complicat. És molt complicat ser lliure. Implica, no?, haver de prendre decisions, deixar coses a fora, perquè un ha decidit deixar-la a fora. Si, no, si tu tens que anar a treballar sí o sí, pues això no és cap llibertat. Has de fer, si ets esclau, no tens cap llibertat per dir vols ser una altra cosa. No, ets esclau. Ara, si no ho ets, per què fas el que fas? Bueno, hauràs de donar compte, arribat el moment, explicar, és a dir, per què vas a casa de la tieta i no vas a casa de la iaia, perquè ets del Barça i no ets del Betis, no sé. Aquestes són coses molt nímies, però en general, diríem, la llibertat implica compromís, implica decisió, implica mullar-te. No? Mullar-te per alguna causa, la que sigui.
Ens ho has posat molt bé. Quan comencem a aprendre a mullar-nos?
A veure, home, ens mullem per sentit de, diria, d'autodefensa, de supervivència, no? El que els pares justament fan en la seva funció és que aquest mullar-te per lo teu impliqui un reconeixement d'unes normes, no?, socials, és a dir, d'unes condicions socials i de respecte pels que estan al teu cantó, no? Hi havia una definició molt bona de llibertat que deia que, bueno, que la llibertat individual acaba
on comença la de l'altre,
no?
Aquest és un cas precisament, no, de la vacunació d'aquesta criatura que ha posat sobre la taula això, no? Que els pares poden haver estat lliures per poder decidir,
sí,
però en canvi la seva decisió en el fons ha implicat també...
Clar, el que més ha perjudicat és el seu fill.
Això és evident.
Clar, però dir que això és fruit de la decisió, aquesta mateixa decisió l'han pres altres pares i no ha perjudicat els seus fills, ni a ningú. Clar, és complicat. Jo, a mi, de la Teresa Forcades... la vaig escoltar ahir en el puntcat i en un moment deia
i fins i tot els pares que poden dir bé, està molt bé, però ens permetran la llicència, aquesta senyora és una monja i no té fills,
no, però...
i per tant la percepció de la situació per part d'uns pares que tenen fills petits, diguem-ne que forçosament ha de ser diferent a la posició d'una certa neutralitat o un cert distanciament que pot tenir Teresa Forcades davant un cas d'aquesta mena.
Sí, sí. I diria, i cada pare, i amb cada fill, ell, i això és així. Sí. La posició subjectiva, diríem, és la de cadascú. Però aquesta senyora ha deixat justament els hàbits, o fa una excepció, bon estat d'any sabàtic, del claustre. Ella diu que per la qüestió de la salut, és a dir, interpel·lada per la realitat sanitària d'aquest país, pel que ella veu, no com a mare, però sí treballant amb famílies i treballant a nivell sociosanitari, veu el que hi ha i diu, per això surt del convent per entrar en política i per un desig, o sigui, d'implicació personal. I ella parla de credibilitat i diu que les autoritats sanitàries tampoc s'han treballat la credibilitat i han fet accions i fets més enllà del que es pugui opinar sobre el fet que atenten contra la credibilitat.
Però veus, tornem a estar el mateix. Els pares que estiguin davant dels mitjans i davant de la televisió, a qui han de creure?
Bé, bona pregunta. Probablement a ningú. Vull dir, si ha de ser un, ningú.
D'acord.
Per això de vegades és més el creuament de dades.
Una decisió mai no pot venir, diguem-ne, de la, no direm de la confiança cega, però que només pivoti sobre...
Això pot passar si hi ha hagut alguna experiència personal, no pel telediari, una experiència personal. O sigui, si aquest metge t'ha salvat la vida i aquest metge et diu liença tot el que tinguis que toques com a teva perquè és dolentíssim,
sí. Com, moltes persones com moltes persones poden dir, no? Aquell metge em va ajudar tant i crec tant que el que em digui aquell metge és el que faré.
I no escoltaré ningú més.
Això
de vegades passa amb el pare, o amb la mare,
sí.
Jo en temes de tal parlo amb la mare, el que em digui la mare, per més que ho trobi raríssim, sí, ho faré, perquè és que sempre l'encerta. Vale. Això diríem és una posició que no és objectiva, és clarament subjectiva,
però que té uns fonaments tan potents,
té una
que
història,
ho aguanta tot.
Exactament, té una raó de ser, o sigui, però per la majoria de les qüestions, plural. Crec que la pluralitat ajuda, és escoltar diferents posicions, ajuda a posicionar-se tenint una mica de ventall, no? Del que hi ha.
O sigui, els pares que dubten, el millor que poden fer és cercar més d'una opinió.
Jo trobo que sí.
Fins a un límit, perquè llavors és aquella paranoia que no acabes
no acabaries mai.
Però diguem, i entre les opinions, la del pediatre.
La del pediatre, sí. La d'un altre pediatre, també. La d'algú que porta el fill amb un altre pediatre.
I no massa més.
Perquè
s'acabi allò de les converses dels pares que m'han dit que al meu fill li va anar bé i a l'altre li va anar bé una altra cosa, etc, etc. Aquesta és una, diguem-ne, una manera molt també humana de resoldre els dubtes.
Clar,
sí?
Jo trobo que sí.
Poder-los compartir d'aquesta manera i...
És d'una forma més interactiva, no? Més dialogada, més d'intercanvi, on de vegades veure la posició de l'altre. Hi ha aquella pregunta que és una mica tonta, i tu què faries? No?
La fem molt, aquesta
sí,
pregunta.
Sí, però diríem... Això
i tu
serveix,
què faries?
Clar, què faries no serveix per una qüestió. I tu què has fet? Això sí que serveix. Tu què has fet? Ah, no, jo, mira, jo tal, perquè... i com és? I no et fa por, tal, i has pensat... Sí, sí, bueno, mira, doncs gràcies, no? Em va molt bé que m'expliquis.
Però, esclar, en aquest món hi ha molta gent que pregunta, i tu què faries, eh?
Clar, però és una pregunta, no sé com dir-te, trampa. No? Si tu fossis jo...
Què faries?
Clar, dius, ostres, doncs mira, no sé, si hagués triat, tampoc seria
tu.
Buscaria un altre, no sé. De millor o de pitjor, és igual.
D'acord. O sigui que hi ha situacions que ens obliguen. Que no podem anar tot el sonat. Què faries tu, què faries...
O un cop preguntes tot això, al final faràs, el que tu facis serà responsabilitat teva. No de ningú, no podràs dir, és que tu em vas dir que... No s'hi val. Sí, i això s'ha de ser molt conscient, perquè, o sigui, això, perquè ets lliure de triar. I això és molt bo i és fantàstic, però també pesa perquè t'has de fer càrrec de les eleccions. I ens podem equivocar, i ens equivoquem un muntonàs.
Aquesta és una altra paradoxa, demanem garanties per tot, però si som els primers que ens equivoquem cada dia.
Sí.
I en canvi demanem garanties per tots aquells processos que a vegades ens interpel·len a nosaltres mateixos quan ens equivoquem cada dia, no?
I quan els nens ven i et diuen, bueno, és bo o dolent? Et dius, escolta, no es pot posar tot en termes de bo i dolent, però els adults moltes vegades també.
Però sí que és cert una cosa, és clar. Hi ha professions que poden aguantar millor les equivocacions que unes altres, no?
Oh, és cert. Sí, sí.
I és evident que quan parlem de salut, quan parlem de, en especial de criatures, aquí les equivocacions fan de mal pair.
Sí, i en això és molt evident. Però hi ha d'altres que no ho estan, i també. I vinc a dir, perquè ara m'ha vingut al cap i em trec les ganes, la mass media, el periodisme. Perquè en el periodisme hi ha molta opinió i de vegades no es distingeixen bé els fets de les opinions i es vol crear opinió. És la, més que la, com és això, l'opinió més que l'opinió imperant és més que l'opinió pública és publicar opinions per generar opinió pública. I això també té moltes conseqüències. agafa, i que és, jo crec que és el que diu la Forcades, diu, si agafem aquest cas per instrumentalitzar-lo en mort de les causes que siguin, clar, això no és just. Això no és just amb la família, no és just amb la realitat, perquè hi ha molts més casos d'altre caire, d'altres coses, i es fa servir. Per altra banda, podem dir el que va passar amb el noi d'Olot, que vam valorar que què bé, que justament per aquí direm, el col·lectiu educatiu va reaccionar superràpid, però molt ràpid, jo crec que més ràpid que els mitjans de comunicació per venir a deixar clar la seva posició, la seva visió, i que no s'instrumentalitzi. I francament, va anar força bé. I el problema és això, que fixa't, moltes vegades estem veient que per la premsa o pels mitjans de comunicació es generen opinions, no? I això té risc. Està clar que un cirurgià que va operar, que si s'equivoca, pot causar la mort del pacient, i això és molt evident. Però un periodista o un periodisme o línies de periodisme també poden generar morts, ferits, agressions, caos. Aleshores, això, inclús hi ha gent que diu no llegeixes un sol periòdic. Surs de Catalunya i és impressionant. A mi quan em diu, bueno, Espanya, dic, Espanya, és que no tinc ni idea. Dic, sí, Catalunya més o menys pregunta i no em passegis massa perquè tampoc, perquè si canvien molt em portes cap allà a Lleida ni fava. No sé com s'ho fan. Perquè varien molt, són molt variables, són molt canviants, no hi ha una única perspectiva. Pensa que, o sigui, la dualitat està a la vida, en la naturalesa, te la trobes a tot arreu, no? Nit i dia, no? Tot té el seu parell oposat. Una cosa que sigui única, un sol pol...
Única i unívoca.
Unívoca, no hi ha.
Tremola.
Quan sigui així. Aquí... Exactament, fixa't, si ho mirem a la història, les vegades que ha hagut una posició poderosa, potent, adeu Andreu.
10 i 43 minuts, passarem l'estiu i a la tardor ens tornarem a retrobar, com no, en el Temps de Família, amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, bon estiu.
Bon estiu per vosaltres també.
Ens retrobem a la tardor.